Heu de saber que el passat dia 3 de juny el tenista Rafael Nadal va fer 40 anys.
Fent-ho'l, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho farem amb en Toni Cardell, que és en nosaltres el control tècnic, i en Toni Cardell és el Braços de Ferro d'Ivetra Ràdio, però el Braços de Ferro de Balears, Toni, ho deixam per un Rafael Nadal, no? Mira, endavant avui amb aquesta taula sobre Rafael Nadal que compartirem amb el nostre company dels serveis informatius d'Ivetra, Joan Martí, i també amb en Capó, amb en Marc Capó.
Todos recogidos en su casa se petante, ya va a salir el azote de los contrincantes. Suenan los tambores, la batalla está a punto de comenzar. Ay, 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 a su nombre es Rafa Nadal. Nosotros somos su gente. Y cuando sale a ganar, lucha sin detenerse y no tiene rival. Vamos, Rafa Nadal. Dale, guerrero.
Repetiré el que he dit en micro tancat. Mai agrairem prou a en Javi Cantero, el fill del Fari, haver fet aquesta cançó Vamos Rafa, que m'ho serveix per il·lustrar qualsevol notícia que tingui a veure amb en Rafael Nadal, que, com tots sabeu, és una figura que ha transcendit allò esportiu per convertir-se en un dels grans referents internacionals de les Illes Balears. I acaba de fer 40 anys, i per xerrar-ne han convidat el nostre company Joan Martí, un home vinculat a Vetres Televisió pràcticament des dels seus inicis, i un dels professionals que varen començar a seguir-lo de prop, la trajectòria d'aquest tenista manacorí que ens ha regalat tants i tants de premis. Amb ell volem xerrar una estona en profunditat de tennis, de Rafael Nadal i de com s'explica la història d'una llegenda.
En profunditat.
I per començar, vengut aquí als estudis d'Ivetra Ràdio, Joan Martí. Joan, com estàs?
Molt bé, bon
dia. Benvingut.
Molt bé, molt bé. Gràcies per aquesta convidada i per recordar vells temps.
Encantat que siguis aquí. També fa una estona de quan han començat el programa en serveis informatius.
Érem allà,
presentant l'informatiu migdia, en Joan Martí. Segur que el teniu ben vist cada migdia i ve a Televisió.
Margarida, ara que dius això, enhorabona per Xare d'ahir, que avui de matí, quan veuran passats les audiències...
Molt bé.
He vist el que fer avui migdia, un de nou i busques.
Les audiències, sí,
gent ahir, controlant tot allò que explica en Joan Martí per estar informat aquí a Balears.
Serveis informatius d'aquesta casa creixen i cada vegada hi ha més gent que us veu i que us escolta, i això és d'agrair i és motiu per sempre donar les gràcies a la gent que us veu.
Que bé.
I s'informa a mi detrás, que està molt bé.
I tant, enhorabona a tu i tots els teus companys. Joan, avui ets aquí per parlar de Rafael Nadal, perquè, clar, tu vas començar, ara te veiem presentant els informatius, però vas començar com a periodista esportiu.
Sí, fa molt d'anys, el 2004, quan vaig arribar en aquesta casa, vaig començar en els serveis informatius ja, però a la secció d'esports. I de les primeres coses que vaig fer a Ivetres Televisió va ser anar darrere d'en Rafael Nadal. I bueno, vaig tenir la sort i la fortuna de poder-lo seguir en els entrenaments, alguns viatges, entre el 2005 i el 2009, els anys aquells en què encara sorprenia tothom, quan encara no era habitual que sempre guanyés. Després es va convertir quasi en una exigència veure guanyar en Rafael, però aquells primers anys cada partit seu era una aventura, i després del final també, però veure'l cada vegada m'ho sorprenia més, i no sabies mai on podia arribar en el següent partit.
Jo a vegades ho penso, com que és contemporani nostre, són coses que ens passen ara i aquí, que ens han passat en la nostra trajectòria, en la nostra carrera. Tu, que ho has viscut tan de prop, que has anat a Roland Garros, que has vist guanyar en Rafael Nadal allà in situ, crec que són coses que no ho valorarem fins que passin uns anys, que podrem fer balanç i dir, no, és que vaig poder viure això.
No, tens tota la raó del món, però també jo crec que sí que ho començam a valorar ara,
no? Ara sí, no?
Perquè,
clar, és un moment,
no, es comença a demostrar, i ja ho veiem, que no, o sigui, No és tan fàcil jugar una final d'un gran slam, no és tan fàcil ser un esportista d'elit i a més tenir èxit, i a més tenir un èxit tan rotund, tan bestial i tan brutal com el que ha tingut en Rafael Nadal, i ja tenir la sort, la fortuna de coincidir amb una història viva, amb una llegenda d'un esport, en aquest cas dels tenis, és molta sort, perquè esportistes bons n'hi ha hagut sempre, esportistes d'elit i que han aconseguit coses importants, sí, però únics, n'hi ha molt pocs. Ja han tingut la sort de poder viure la trajectòria, la carrera professional d'en Rafael Nadal.
I explicar-ho i poder-ho també mostrar des del servei públic de la ràdio i televisió pública.
Sí, jo recordo el primer Roland Garros, el 2005, que van viatjar quan ell va arribar a quarts de final, crec que va ser, i llavors ja va jugar la semifinal aquell any amb en Roger Federer, crec que era dels primers enfrontaments que tenien ells dos. Clar, allà no eren conscients d'allà on arribaria, on podia arribar ell. I s'enfrontava a la semifinal amb en Roger Federer i és que amb Federer, clar, arribar fins aquí, a aquesta lluita de 18 anys, ara, enhorabona, ho ha fet molt bé, i ja veurem com van els anys, no? Però tu ja ves que no era una semifinal i prou, que ell era Roland Garros i que no donava per fet un èxit arribar a la semifinal només, no? I llavors, al final, aquell amb en Mariano Puerta, el primer any, que en Mariano Puerta ja era un tenista veterà, o comparat amb en Rafael, ja tenia, crec que eren 20 i pico, 27 o 28, en Rafael en tenia 18. Clar, viure tots aquells moments previs, tot el que hi havia dins la final, tot allò, clar, te dona molt de records i te'n dones compte de que sí que van ser, certament, nosaltres un privilegiat per poder comptar de dins, però que també la televisió autonòmica hi pogués ser, a més van coincidir, pràcticament van néixer a la part que naixia a aquest mostre dels tenis.
Que això també ha permès a IB3 tenir un fons documental d'imatges de com s'ha anat forjant una llegenda que és brutal. I a les redaccions esportives sovint se parla de promeses. Tu ara ho deies, era un jovenet de 18 anys, però en quin moment vareu ser conscients que Rafael Nadal havia deixat de ser una promesa per convertir-se en una certesa? Perquè per això també s'ha de tenir pipell informativa.
Jo crec que amb en Rafael Nadal va passar una cosa que passa poques vegades. Tu anaves a veure com entrenava i després anaves als partits i no sé per què, a lo millor és perquè després acabava guanyant, però tu tenies la sensació de que no podia perdre. I és una cosa difícil d'explicar. Jo recordo quan entrava a la pista de Roland Garros, o sigui, a lo millor havies estat amb ell, el havies entrevistat dues hores abans o es matí abans, i ves aquell jove que, bueno, certa manera, fins a cert punt innocent en aquell moment encara, però ja amb les idees molt clares del que volia aconseguir, però vas entrar a la pista amb aquella cara de... tan concentrat, amb aquella cara de competidor nat i com diguem, he vingut aquí per... És que és impossible que perdi. És impossible.
I la capacitat de sacrifici.
I la capacitat, i la mentalitat. Clar, i a poc a poc te'n vas donant compte que era una altra història, que era una altra pasta, i que la capacitat aquesta de lluita dins la pista, molt pocs tenistes la
tenien. En aquest documental que ha estrenat aquesta plataforma Netflix, ara que està molt vist, òbviament la llegenda se fa grossa a partir d'un audiovisual d'aquest tipus, que, per exemple, l'altre dia tornant de Madrid a l'avió, Pantura, hi havia 10 persones que el miraven. Clar, això te fa pensar, també.
Clar,
i vaig amb un avió i aquí l'acaben d'estrenar i la gent l'està mirant, sí.
I el primer que he de dir és que aquesta plataforma ha pogut fer aquest documental gràcies a IB3. Sí.
Molt bé.
Gràcies a que IB3 en aquell moment existia i que llavors la casa va apostar per seguir aquest jove i veure què aconseguia. Perquè al principi, quan nosaltres vam començar a seguir el Roland Garros, el més normal és que no guanyés Roland Garros. I després que el segon any el tornés a guanyar, i el tornés a guanyar, saps? 14 vegades, encara que no siguin de manera consecutiva. O sigui, totes aquestes imatges, sobretot les imatges del principi, en què nosaltres, amb en Marc Capó i després, posteriorment, en Marta García, a partir del 2009, que ell agafa relleu, teníem... no te diré les portes completament obertes, perquè hi havia unes certes distàncies, però sí que van fer moltes coses que avui en dia no se farien. I podien gravar i ja surten imatges que sort que nosaltres érem allà i que Marc Capó tenia la càmera sempre a punt
i que
es van poder gravar. Clar. I que Netflix ha pogut fer aquest documental.
I Betres una vegada més servei públic.
Sí, servei públic, exactament. I Puant, amb imatges i amb històries que en aquell moment, a lo millor, passaven més desapercebudes perquè, bueno, sí, era un lot que entrenava, que arribava allà, tal i igual, però que avui en dia no hi podries... No podries entrar dins un vestidor a veure com es vesteix i com se comença a arreglar i com se col·loca la cinta...
I sí, com envia un missatge a la seva enamorada.
I com envia un missatge a aquella vol, encara crec que no era del tot la seva lota, però ella insistia i enviava missatges i... I altres, jo me'n record que a vegades enviava un missatge de no me contesta. Vull dir que tot això surt perquè hi ve tres ahir era.
I com de bona part d'aquestes imatges les han registrat en Marc Capó. Marc Capó, com estàs?
Hola, bones tardes.
Benvingut.
Què tal, company?
Molt bé, justament no has pogut venir, però tenia molta
gana. No he pogut venir, justament. Avui tenien tutoria i raca del nit i un pot de trull que no m'ha pogut deixar venir cap aquí.
Marc, tu quant d'anys has seguit en Rafael Nadal?
Des del 2005, des de que varen començar, mira, varen començar amb un godó l'any 2005, crec que era abril, que era la primera vegada que en Rafael se ficava dins el top 10. O sigui, en aquell moment encara no hi estava i se ficava mentre nosaltres estàvem a Barcelona fent un reportatge en Jorge Lorenzo, en Rafael se ficava en el top 10. I de casualitat mos varen dir, mirau, hi ha en Rafael que jugarà, crec que ha comptat un poquet abans en Joan lo de Roland Garros a quarts de final, però mos va passar una miqueta per escut el mes anterior, o dos mesos anterior, que també se va ficar en els quarts de final d'allà. I amb la mateixa motxilla que anàvem, perquè mos anàvem un de matí per tornar mateix vespre, mos varen dir, vos quedava un dia més. I aquest dia se varen convertir en tres o quatre dies perquè va acabar guanyant la final.
Si me permets la frivolitat, Marc Capó, supos que era una a comprar roba interior i dues camises.
Va, anem a comprar roba interior, tio. Ah, sí.
No, mem, jo entenc que hi ve tot el servei públic, però fins a un cert punt. Home, d'obligar les cabres a madur, se'm va deixar roba en quatre dies.
El primer que vam fer.
Està bé esclarir-ho. I clar, Marc, tu ara has estat certífets de moltes de les imatges que ara tenen aquest valor ja no només il·lustratiu, sinó també històric, de veure com s'ha forjat un campió, com es han de fer el Nadal. Tu, m'imagino que quan penses en el que ha estat la teva feina, això és una de les grans fites de la teva carrera.
Jo sempre he estat molt agraït a les persones que varen confiar en jo en el moment en què m'ho varen dir que començàvem a seguir en Rafael Nadal, perquè sí, m'he forjat com una carrera professional darrere la seva carrera professional. Ha estat bastant... És que quasi puc emplear la paraula increïble, el fet de poder viatjar per moltes parts del món, a seguir a un esportista que ha estat, bueno, jo diria que dels millors esportistes de la història d'aquest país, i m'ho no podem anar fins i tot un poc més enllà. O sigui que sí, superorgullós d'haver pogut fer això durant tots aquests anys.
I també ho has pogut fer perquè ets un tio molt discret, ho dic perquè me consta que molta gent ha intentat estirar de sa llengua perquè explicassis anècdotes quan en Rafael se va retirar o en diferents ocasions que ha hagut oportunitat per demanar-te detalls o allò que seria una mica cara bé o rere fons de com han estat aquestes cobertures i mai has dit res. Supos que això també t'ha facilitat tenir contacte directe amb un esportista d'elit com en Rafael Nadal, perquè podia, el que deia en Joan Martí, que com que ho vau seguir des del principi, s'ha pogut crear una relació de confiança també en qui t'agrava, que això també és molt important.
És que no he comptat ni el 20% a ca nostra.
Però, per favor, que por, no me diguis que tu tresores un 80% d'històries d'una llegenda de l'esport.
No, però de moltes coses, moltes anècdotes... No m'ha agradat mai tampoc xerrar d'això, perquè sé que si jo ara me poso a la taula que nostra dinant de xerrar d'en Rafael i conto una coseta i en conto una altra, ja n'has de comptar 50. I no m'agrada, perquè és el que tu dius, en el final, la discreció, el fet de que en Rafael, amb moltíssims entrenos, me mirà i jo sapigués que en aquest moment havia de girar la càmera per no gravar, ha fet que després poguéssim entrar allò d'aquí on han entrat els altres. aquesta confiança que mos han tingut, crec que mútuament, pues ha fet això, ha fet que pues avui en dia hi pugui haver un documental a Netflix amb imatges de Rafael Nadal, dels seus inicis, perquè confiaven en nosaltres.
Clar, quan heu mirat el documental, jo només miro els divetres, perquè jo només miro divetres, la millor tele del món, jo només miro altres cadenes durant els anuncis. I he pegat una espipallada. Clar, supos que heu reconegut, Joan, moltes imatges del principi, quan l'heu mirat heu vist molta feina vostra reflectida a un projecte internacional.
Sí, moltíssima, moltíssima. Sobretot els dos primers capítols, hi ha moltíssimes imatges de Marc. Te diria que un tant per cent, no te vull dir un 50%, però moltes de les imatges que il·lustren aquells moments de Roland Garros dels primers anys, del segon any, tot el previ a Roland Garros, quan ell després de jugar o de guanyar el primer Roland Garros té aquell problema en el peu que sembla que s'ha de retirar, que ara hem sabut que era tan greu que tenia, perquè en aquell moment no tots sabíem que havia tenia un problema en el peu i que s'havia de posar unes plantilles, que els metges havien descartat de superació, però clar, tampoc eren conscients fins a quin punt vivia ell la situació, tant que podia pensar fins i tot en la retirada just després de guanyar un Roland Garros, que ara ho mires amb distància i dius, ostres, a lo millor mos hauríem perdut tota aquesta trajectòria. Però sí, moltíssimes imatges d'aquells dies, d'aquell moment, de prèvies, d'anuncis que va gravar, són imatges de... Que perquè Marc hi era, i perquè la tele, ho ha dit abans, perquè Ivetra es va apostar que s'havia de seguir. I en aquell moment, en Rafael era, no és que ara no ho sigui, però llavors era molt més accessible i era tot molt més fàcil. I ell també tenia com a certa, sentia potser certa complicitat amb nosaltres, perquè potser érem els de la seva terra, no? Vull dir, potser ell començava a veure... o entrar dins un món, dins un circuit on tot eren televisions estrangeres, i tenir qualcú a prop, feia que sempre poguéssim estar més a prop d'ell, i en Marc en la càmera, això ho aprofitava.
Sí, perquè si una cosa també se veu en aquest documental és que la llengua vehicular del documental i dels Nadals, òbviament, és el mallorquí. Perquè molta gent ha sentit tertúlies estatals que diuen, home, dius, no sabíem que fos tant la seva llengua. I efectivament, els moments íntims sempre són...
Sí, el manco, per lo que nosaltres hem viscut, ells són una família que es comuniquen en català, en mallorquí, sí. I sempre ha estat així, tant Roland Garros com aquí, com sempre. Després, evidentment, s'hi ha d'atendre a mitjans de comunicació o altra gent que no és d'aquí, els deixarava en castellà o en anglès, que n'ha après moltíssim en Rafael durant els anys.
Sí, exactament, se nota.
Al principi tornava rodes de premsa per demanar com havia de dir certes coses. Clar, és una família que ha viscut un jove de 40 anys que viu en mallorquí, i això queda plasmat també en el documental. Sí, sí.
No, i en aquest sentit, Marc, si t'haguessis de quedar amb una imatge, amb un record de tota la feina que has feta, series capaç de triar-ne, no sé, un, a lo millor és complicat, però un o dos?
Uf, és supercomplicat, però mira, tenint en compte que a mi sempre m'ha agradat el tennis, de fet, va ser el primer esport que vaig fer quan era petit, crec que en 4 anys ja mon pare m'ho va posar la meva primera raqueta a les mans. El fet de poder anar a Roland Garros, la primera vegada, aquella primera imatge que tenim d'en Rafael Nadal a la final que vaig entrar, bé, això ja se pot dir.
Ja ho pots dir, perquè de fet
ja ha prescrit.
Sí. Mos vàrem amagar la càmera grossa, vull dir, no era una camereta petita, no. Mos vàrem posar la càmera en la funda d'aigua perquè no sabés, mos la vàrem posar per darrere, jo anava davant, en Joan a darrere, com per fer un poquet de tope perquè no sabés. Mos vàrem aconseguir colar allà de dins i gravar aquestes imatges. Jo crec que aquest moment...
Clar, mos vam aconseguir colar, Marc, fins que mos van treure. A tu no. A tu no, perquè podies dissimular en sa càmera, però... Sí, sí, jo vaig sortir amb volant.
Però clar, també recordo que jo estava ocupant dels fotògrafs. Estar de vora tots aquells fotògrafs i que tots els fotògrafs me miressin amb aquella cara de dir què fa aquest tio aquí, que no és el seu puesto, però bueno... Allà varen quedar fins que va acabar. S'imatge aquesta, Xisco, de tota la pista de Roland Garros fent-se ona en aquest moment, quan en Rafael veus que ja està per guanyar, jo crec que aquesta és una de les imatges que podria dir que m'aquest amb ella com a record.
De fet, Marc, crec que és una de les imatges que obres documental de la sèrie aquesta documental.
Sí, sí.
És una de les primeres imatges...
No l'has vist, Marc?
Ses primeres... No l'he vist.
Però perquè no el vol veure, perquè...
Sí que no el vull veure. El que passa que me fa moltes ganes veure-lo tranquil. Mm-hmm. Cada vegada que he dit qualcú, encara no l'he vist, me diuen, no, però és que és molt bo de veure, és molt fàcil, entra molt bé. He dit, sí, però són 4 hores. I el vull veure tranquil·lament. El vull degustar. Saps? Per jo també és un orgull que surtin tantes imatges meves a un documental d'aquest calibre. Per tant, m'ho vull posar tranquil·let, no vull que hi hagi massa gent per de vora, massa gent, vull dir, nins que botin per aquí, per allà, en el sofà i tal. No, que tranquil·lament i degustar-lo, sí.
I de Marc, ho podràs, quan tinguis el moment ja us ho contes, com l'has viscut, també és normal que si has vist tot aquest moment per tu també sigui com a molt emocionant, perquè, clar, òbviament, la narrativa d'aquest documental, juguen les emocions, està...
Sí, jo, clar, cosa, no? El que parlàvem abans, ara, micro tancat, el documental, aquesta sèrie de 4 episodis, narra, relata un poc la trajectòria d'en Rafael Nadal des de que guanya el primer Roland Garros fins que s'ha de retirar. O que, de fet, comença fins i tot anunciant la retirada i ja veus, no vull fer spoiler, però bé, la trajectòria la coneixen tots, no?
Sí.
Però sí que jo el que he trobat una miqueta és que m'ha agradat perquè apel·la a l'emoció, te fa entrar-hi, te fa viure, posar-se en el teu lloc, tu penses, ostres, no pensava que hagués patit tant, però també vull pensar que la carrera d'en Rafael no ha estat un patiment constant.
I crec, és veritat que hi ha molt de patiment.
I l'altre dia en parlàvem de Marta García, que és la directora d'esports, que també el va seguir molt, sobretot a partir del 2019 fins que va acabar amb en Marc. Clar, i dèiem això, dic, el patiment que no reflexa tampoc el que ha estat tota la trajectòria en Rafael Nadal. Sí que ha tingut moments molt complicats en els quals fins i tot ha estat a punt de retirar-se, de penjar la raqueta i dir fins aquí he arribat, el meu cos no dona més. Però ell sempre...
Nosaltres hem seguit molt durant molts d'anys. Hem estat tota la seva carrera professional amb ell. Per això nosaltres tenim millor aquesta altra visió molt més global i no centrant-nos en el que...
Jo me refereix que en prou el que mostra el documental, així com està editat, que diguem, no?
Sí,
s'ha optat molt per mostrar el patiment d'en Rafael...
La part clínica,
que jo crec que sí, que ha patit i que s'ha hagut de sobreposar a moltes lesions, però que, en el fons, han estat 20 anys de trajectòria professional, amb 22 anys d'eslams, 14 Roland Garros, no sé com, cada Masters 1000, quantes victòries a través de a tot el circuit, moments de molta felicitat que hi ha hagut, també. I moments de felicitat professional, vull dir, no n'hi ha.
Està molt continguda.
Moments de felicitat professional no n'hi ha. Jo no vull creure que en Rafael... Clar que ha tingut moments de... Clar que ha guanyat... I ell, de fet, ho diu... Però no es percep en els documentals. Els documentals sembla que diu he guanyat a partir del segon Roland Garros, l'he guanyat, però amb patiment, amb esforç, amb sacrifici, el tenc. Ara un altre. Com si allò no fos una satisfacció i un èxit molt gran. I ho era, i l'alegria hi era.
També l'esport d'elit, tampoc hem d'estar purs, té una cosa de sacrifici extrem per poder estar sempre en aquest nivell.
I més un tenista. En Rafael sempre ho deia, ho diu, és un dels tenis que estan dins el circuit i en aquestes exigències, o sigui, és un nivell d'exigència brutal. A un camp de futbol són 11 que donen suport entre ells i qualcun no corre. El tenista, si vol arribar a la bolla, ha de córrer, sí o sí. Vull dir, és així. L'exigència que hi ha amb un tenista d'aquest nivell no és comparable amb els que hi pugui haver qualsevol futbolista de primera divisió.
Ara que penso, no vos he recordat que som en conversa amb en Joan Martí, no cal, perquè és una veu conegudíssima d'aquest arxipèlag. També som en conversa amb en Marc Capó, company càmera de IB3 Televisió dels serveis informatius, l'home que més ha acompanyat Rafael Nadal durant la seva trajectòria, per això avui que fem aquesta xerrada havien de ser sí o sí. Però també aquest documental d'aquesta plataforma, el nom de la qual no repetiré, està molt bé, però IB3 també prepara la seva celebració a la seva manera d'aquests 40 anys d'en Rafael Nadal. Què t'he preparat la casa, Martí?
Bé, jo... jo no som ningú per anunciar el que té preparat la casa, però sí que sé que es prepara una entrevista que se li farà en breu, que una entrevista a la qual se repassarà també part de la seva trajectòria i, sobretot, com és la vida ara, en Rafael. És el que diu, surt en el documental, també, no? Ell sembla que hi ha certa por a retirar-se perquè és un competidor que du a la sang, com un que diu, i quan no hagi de competir, amb qui competiré? O sigui, en sa vida, saps? No ho sé, té por en Rafael Nadal en el dia de demà, avui en dia, encara? O sigui, nosaltres no sabem què passarà demà, però en Rafael Nadal, pel fet d'haver guanyat tant, ja està tranquil? Com és la vida avui d'en Rafael Nadal?
Què
queda de tot allò?
No passi gent de pena perquè la direcció d'aquest programa ha parlat amb les forces vives d'IB3 i s'ha autoritzat a poder parlar d'aquest programa. Per tant, ningú t'ha entrat ull. Ja està, més que
autoritzat. Ara ja dic, ara ja he xerrat de més.
En Marc, quan tu no vols pot dir més cosa?
No en tenc ni idea. Jo, la veritat, sí que no en tenc ni idea. Se vaig xerrant amb Marta fa una setmaneta o dues. Sé que hi ha cosa, com diu en Joan, però poca cosa sé.
Veus? Marc Capó, una vegada més, 100%
discret.
Sí. Encara que deu tenir tots els detalls, deu tenir l'agenda, deu tenir fins i tot l'esqueleta, però no sé res. He sentit campanes, però ja està.
Sí, també això, el patiment, el sofriment que té les proves clíniques, que clar, no te fas una idea de tots els tacs, de totes les vegades que passa per ser metge, per diferents metges, metges d'aquí, metges d'allà, que sí, Marc, que és una odissea, això, que ha hagut de viure.
Sí, és que jo crec que després de cada torneig hi havia proves d'aquestes mèdiques. Si no era per una cosa, era per una altra. O sigui, és bastant increïble, no? O sigui, ara una resonància, ara, si nosaltres morgues som de fer tot això...
Ell hi ha un moment del documental que diu, crec que som l'esportista en el qual han punxat més vegades la història, perquè clar, havia de jugar infiltrat per poder aguantar el mal. Arriba un moment en què els metges li diuen, mira, és que ja no pot jugar, i ell decideix continuar jugant d'aposta perquè el pot també ser competició i perquè creu que té opcions, i decideix jugar infiltrat. Arriba un moment que ell decideix com s'aprenen els antibiòtics i els antiinflamatoris.
Sí, perquè en Maimó també és una peça fantàstica.
Per poder arribar. I l'equip havia de contenir un poc, perquè quan tens un cavall així tan desbocat que vol sortir, vol dir, vull ser-hi, li han de dir, moment, tal vegada... no és el moment, ho has de descansar un poc. Però bueno, bé, suposo que també que venia ja amb tota la formació que li ha donat en Toni de petit i la capacitat aquesta de petit també li ha donat en Toni.
És així, Marc, vols afegir qualque cosa més ja per acabar?
Ara, Marc, perdona, pots explicar que això sí que ho podem comptar que vinga, explica tu les imatges de Marsella.
Ui, què va passar a Marsella?
Va ser molt divertit a Marsella. Vam anar a Marsella que, ostres, crec que va ser jugant, de fet, la primera vegada que veiem in situ, perden en Rafael Norber abans d'una final.
Va perdre la final amb en Olivier, com es deia, eren dos germans.
Sí, acabava de recuperar-se d'una lesió, va ser el seu primer torneig després d'uns mesos, crec que fora a competir. Bueno, anem a Marsella i, bueno, compta-ho tu, Joan, ho compta millor.
No, que va, vam... O sigui, ell no havia perdut encara, no havia perdut, van quedar... Havia passat a quarts de final, crec recordar, i aquell dia jugaven els quarts de final de Copa del Rei i el Real Madrid contra la Real Societat. I era un partit que el Madrid havia de remuntar per poder passar a semifinals, crec que era semifinals. I era un partit que ho tenia molt difícil. I és que al vespre havíem estat amb en Rafael i van dir, on veus el partit? I diu, aquí, a la mateixa sala de la pista. I en Marc li va dir, podem venir? I ell diu, sí, sí, sí. Clar, el que en Marc no li va dir, podem venir en la càmera? Perquè... o si li va dir, ell havia dit, sí, sí, sí.
No, ell estava en roda de premsa, que li varen fer les tres preguntes, aquestes que m'ho deixaven fer, i jo li vaig dir, necessito d'agafar-te uns recursos. I ell va dir, veniu allà,
sí,
que vull veure el partit, i m'agafau els recursos des d'allà. O sigui, el permís el teníem, eh?
Sí, el que passa que no el teníem tant. Perquè... Clar, va començar el partit, tot molt tranquil, en Marc el va començar a gravar, en Rafael que es mirava el partit tranquil·lament, amb en Toni al costat, clar, el Madrid comença a remuntar, un gol, un altre, se fica, cap gira el marcador, i clar, i en Rafael, que és un atlot super expressiu, i més quan segueix el Madrid o quan segueix un esport, clar, en aquell moment es va començar se'l veu eufòric, a cridar, a dir coses que no poden dir. I mentrestant, clar, en Marc el anava gravant, fins que en Rafael en gira un moment i diu, Marc, no m'agravis! I llavors, clar, què va passar? Que aquestes imatges, nosaltres els vam censurar, que diguem, perquè m'ho va demanar per favor que no sortim. Vale? En sa mala sort, que nosaltres no els van treure, però que en aquell moment d'estrès, de feina, tal i qual, nosaltres enviàvem les imatges, vam enviar... Clar, parlant també d'un moment en què l'iPhone no existia. Mòbils, imatges, un vídeo no el podies enviar. Nosaltres anàvem... Quan fem un directe, el fem en satèl·lit. Havien d'anar a cercar la unitat mòbil que hi havia de fora, que era estrangera, havien d'anar el nombre de satèl·lit per enviar les imatges, clar. I en tot això, anar seleccionant després les imatges que enviaves era complicat. Ho vam enviar tot, però vam avisar a la central d'aquí que aquestes imatges no se passessin enlloc. Clar, i Betres no els va treure. Però totes les altres de la gent.
No.
Sobretot
la espanyola.
La vida espanyola, sobretot.
Vaja.
Clar, i...
Clar, va ser la primera vegada que se va confirmar que en Rafael Nadal era del Madrid.
Era del Madrid.
Ah!
Clar. Varen donar-se molt al món, aquestes imatges.
I en Rafael no, en Rafael no m'ho va dir res, però en Toni m'ho va cridar a files, en el següent que van anar a entrenar, tal i qual, i m'ho va dir, i no ho hem enviat, i això no van dir que no, i tal i qual, però va resultar que per un malentès o per el que sigui, aquelles imatges van sortir a la espanyola.
Els bruts sempre són un problema.
Sí.
Però ja m'ara ho aprendre. Supos que pus mai més d'haver-ho enviar-les que ara, no s'ho pogués
ara pensar, amb altres. Ara pensant...
Bueno, qualque altra vegada sí que m'ho va passar.
Sí.
Algo.
Era molt difícil que no passàs, però ara pensat... clar, mirant per enrere dius, els havien d'haver borrat en aquell bruts perquè això no... No, jo crec que no. Perquè si els haguessis borrat per evitar un problema, tindries un document que avui és preciós.
Clar.
I de Joan, Marc, sempre, que bé.
M'agrada molt en Joan Martí, sempre s'ha de mirar en positiu. És a dir, després d'aquest drama, sempre traurem una visió
quines,
positiva.
Què em podríem contar de coses? Què em podríeu contar? Però clar, òbviament en Marc només comptes 20%.
És que ja l'Homer de Marsella em podríem contar més.
Més saps? Encara. Marc, per moltes gràcies. Sí. Una ferrada forta.
Moltes gràcies a
vosaltres. Adéu,
Marc, fins demà. Joan, moltes gràcies per venir. Clar, podíem estar totes cap.
Sí, no, ara de Marsella vam venir, de Marsella, va, m'havia, sí. Un altre dia.
Un altre dia ampliam i fem un altre especial. Gràcies, Joan Martí. Una ferrada.
Vosaltres.
Letres Ràdio és cultura.
Ei, tu vos pos?
Jo, un granissat colonet. L'estiu té un nom.
Colonet.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll. entra i surt del ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Que ara mateix aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio que han arribat les Marines amb l'examen final de curs. Com està? Benvingudes.
A banda que mos fugin tots els estudiants d'aquest darrer any...
No, ara ens... Perdona, un moment, Marina. Ara en Celestia Oliver diu, no hi ha micro, no concursaré. Pots venir, entra en
no
Junqui
pena.
Jo... No te preocupis, entre en Junqui i jo avents i compartirem dos micros,
jo
que passi
que
gent
sí.
De pena.
Sí, vos volen tenir tots de frente.
Ai, en Joan s'ha deixat els ulls, és el Joan Martí, això és un entrar i sortir, el Joan.
Final de curs, estem tothom igual.
Sí, cau sí, sí. Mos heu preparat una sorpresa per avui?
Sí, és una sorpresa perquè vosaltres no teniu la informació. De totes maneres, és una sorpresa relativa perquè fa tot l'any que anem avisant que això un dia passaria. Duim des del primer dia.
Que aquest examen?
Sí, nosaltres de tant en tant anàvem mullant a final de curs, a final de curs, hi haurà un examen. Ja. Passa que no vos vàrem avisar que havíeu de 12 punts. Perquè aquí tothom va anant agafant de punts, però... Sí, bé, aquí hi havia bolis que corrien, aquí bolígrafs que corrien. Però sí, heu enduit un petit joc de preguntes i respostes.
Quantes n'hi ha?
Hi ha 12 preguntes,
sí.
Amb resposta A, B, C, i he dit que han fet una adaptació curricular, d'acord? No vos assusteu.
Què vol dir això?
Vol dir que ho he fet perquè qualcú guanyi segur.
Ok. M'agrada, idò.
Hem fet una adaptació curricular. Vol dir que hem fet les preguntes adaptades en els nostres alumnes que...
I els nostres alumnes són nosaltres.
Que sou vosaltres.
En Miquel, en Xisco i jo.
Exacte. I aquí hem duit un àbac que és per anar posant els punts i podeu triar les coles que vulgueu. Si no vos poseu d'acord de manera assembleària, la cançó triarà i toqui el color que toqui. I no, ningú se pot enfadar. Però crec que en Xisco ha dit que ell té bula papal perquè...
No, que tingui bula papal, però jo vull el color taronja, que m'agrada, toqui el meu company, poden triar-ne un altre.
També hem de dir que quan hem començat a dir això de s'ha de triar color, l'únic que era, i per això vos ha passat davant, era en Xisco.
Gràcies, estimades, que quedi constància. I hi ha 12 fitxes.
No, però vull dir, comptant que ningú les encertarà les 12 amb exclusiva, per tant...
No, perquè farem una pregunta que sou mestres...
No desconfieu d'en Xisco, que sempre guanyo.
El que farem serà fer una pregunta cada un i si no encertau, passaran al següent.
Sí.
Ah, sí.
Home, pensava que t'havien de contestar totes.
Ah, voleu fer-ho així a lo bruto?
Sí, nosaltres estem acostumats i apuntarem d'això unes 12 un paperet i xequearem perquè no hi hagi trampes i direm A, B, C o D.
Ah, d'acord, és fantàstic. Molt bé, molt bé.
Xisco vol guanyar.
En Xisco vol guanyar.
No és que vulgui guanyar, però troc que hem de concursar.
Molt bé, tots. Però mira, anem d'un embull perquè si no, la Marina i jo molt farem un embull. Posar música de concurs i triant colors.
Toni, mos posa un pot de musiqueta. Ah, ja ho tenim. No sortirà ningú perquè només són nosaltres.
No, ja sortiran les senyores de les plomes. Ja els tenim tots aquí asseguts. Els nostres ballarins amb plomes.
Molt bé.
Mira, el que podem fer és, en el paper, vos feis tres partions A, B i C. I aneu aixecant. I així llavors et serà un vot secret.
Només són d'ABC.
ABC, no hi ha més opcions. En Xisco, quan dic que vols la taronja, i els altres vos és igual...
Sí, no, no s'han triat, jo.
Mirem per ordre. Dai, verd, vermell, blau.
Blau, molt
vinga,
bé.
D'acord. Està preparat?
És a dir, que en moment, Miquel moment. És verd, en Celestí vermell, jo som blau, i en Xisco és taronja.
I en Xisco és taronja.
Molt bé.
D'acord.
Que ja no me'n recordaré, ja.
Perquè jo m'acentri. Això ha de ser com una subhasta. Hem d'aixecar el paper i hem de dir C...
Exacte.
Però no has de dir res perquè te copiaran i no vols que te copiïn.
No vols que te copiïn. Però han de fer giro sense dir res i vosaltres direu...
I que sàpigues que en Bonoteu no hi ha premi per tots per participació.
Ah, no. Perquè se mor d'acusant tot l'any de que som uns buenistes.
No. Hi ha un premi pels que guanyi i un premi pels que ho faci pitjor.
Per tant, han de quedar en els extrems.
Sí. La mediocritat no és el premi.
Només vull saber, els premis paguen la pena?
Te puc dir que el premi per la persona que guanyi se va triar expressament per els meus ajudants personals, sabedors de a qui anava destinat.
Ja m'ho vaig venir que serà un collar de macarrons. Però bé, lo important
és guanyar. És participar.
Exacte.
Doncs, tots preparats?
Sí, quina frase tan poc pròpia d'en Xisco Nadal.
Bé, la primera pregunta és molt fàcil, d'acord? Per favor, per començar. Si un infant mos fa una pregunta i no saben quina és la resposta, li poden dir A, demana-li a la mestra, B, demana-li a ton pare o a ta mare, C, no ho sé.
Com si un infant no sap una cosa?
Si un infant me fa una pregunta i nosaltres no sabem la resposta d'aquesta pregunta, li poden dir, escolta, li demanes a ton pare o a ta mare?
No.
Perdó, li demanes a la mestra... Bé, li demanes a ton pare o a ta mare i sé, li pots dir, no ho sé.
Ja podem aixecar?
Sí.
Ja podeu aixecar. Ara ja no me'n recordo qui era qui, espera't.
Jordbert.
Miquel ha posat la C, en Celestí ha posat la A, en Xisco la C i jo també la C.
Tots...
Hi ha hagut un canvi.
Molt bé, tots
no, jo... Tenia sa...
Sempre és de bona vostra mestra,
quan
no?
Quan heu mogut, és color verd. Quan jo dic que és color verd...
No.
Ha canviat de resposta, ja l'he vist.
Esperau. Jo tenia clar que era ser perquè si una cosa deies és que ser mestres no sou infal·libles i no ho podeu saber tot.
Així m'agrada, fent punts.
Hem de poder dir,
no era clar. Demaneu sa mestra, si ho demà sa mestra i sa mestra no ho sap, llavors, remota cap a casa, no ho ha sabut sa mestra.
No, és que no has entès anunciat. No, clar. Cadascú
és que jo anava d'oient. Fins ara no havia xerrat perquè no tenia ni micro.
Jo a partir d'ara crec que ho he de dir clar, lo de saber ser, perquè veig que m'he emboeat i no m'agradaria perdre un punt perquè veig que hi ha competició.
Ja anem
enrere.
Li poden dir, no ho sé.
I no passa res.
Ja sé que era no ho sé.
En cap cas no t'es pot usar les culpes ni les responsabilitats cap a ser mestres, que és suficient tenir.
Per això he votat.
Segona pregunta.
El cantant Maluma va aturar el seu espectacle per confrontar una mare que havia duit el seu bebè en el concert. Però, segons l'OMS, sabem que els infants no han d'estar exposats a nivells superiors a A, 95 decibels durant més d'una hora, B, 100 decibels però només de música clàssica, C, 85 decibels durant més d'una hora.
Això és molt tècnic,
eh? A, B, O, C.
Però podries repetir.
Que difícil.
A, 95, sí. B, 100, però només de música clàssica, C, 85.
Això ho hem fet a classe.
Sí, però no sabia que anàvem a perinfilar tant en quantitats.
Ai, no sé.
Jo ho vull copiar, però no. No veig que
pobreu.
Ai, estimada audiència, quina llàstima que no ho pugueu veure per un forat.
Moment, A, 90.
A, 95.
A, 95.
B, 100. C, 85. Perdó, B, 100, de música clàssica, concretament. Tenim una, dues, tres A's i una C. Només ha puntuat na Margalida.
Molt bé que escoltava na Margalida.
Estava atenta jo. 85.
85.
Pues troc que l'A1 s'equivoca. Ja està.
Que hauria de ser 100, música clàssica.
No, hauria de ser 95. Toques nins.
Clar.
Els estem mal avançant.
Llavors venen problemes d'audició.
Tranquil, perquè ara podràs recuperar un poquet. El passat Nadal varen donar un llistat a diferents tipus de jocs per fer a casa. Quin dels següents tipus de jocs no, repeteix, no, forma part d'aquesta llista, perquè no existeix. Mos hem inventat. A, joc heurístic. B, panera de tresors. C, mons oberts. Quin no no existeix, no és real.
Podria repetir?
Sí, és, sobretot la primera opció.
A, joc heurístic. B, panera de tresors. C, mons oberts.
Ok.
Jo fins ara només he votat A. Ah,
cares no de superfacció. Ai, no me'n recordo.
A, joc heurístic. B, panera de tresors. C, mons oberts. N'hi ha una que no existeix.
A, C, C.
Jo, per ara, he votat A, sempre.
Mons oberts.
Se les dina millor com ven a canviar d'estratègia.
Només existeixen els videojocs, mons oberts.
La panera de tresors, jo ara fris que sigui Nadal.
Jo la panera de tresors sí que me'n recordava. I els jocs heurístics me'n recordo, però no sé què són.
Però vas fer molt bé, però t'has quedat en el concepte.
El manco t'ha sonat.
T'ha sonat el nom.
Això era per lo que servien els exàmens tipus test. Això no sona, fora.
Que són jocs heurístics, un segon?
És que representa més experimentació amb materials que no són de joc. Ah. És a dir,
pinyes, pals,
macarrons. D'acord, gràcies.
Molt bé. Déu meu.
Pregunta número 4. Per desembre, varen xerrar de tendències i modes virals entre les famílies. Afaitar-se la barba i veure la reacció de l'infant, tirar-li la cara un tros de formatge. Un d'aquests reptes era el Flip Challenge. Què és el Flip Challenge? Ah, canviar-se els infants entre dues famílies a sortir de l'escola sense avisar per veure la reacció. Bé, dos adults de genolls, un infant a mig dels dos, i se tracta d'amb un joc de braços fer que faci voltes verticalment lo més aviat possible. C, canviar-li de lloc totes les coses de la seva habitació a la criatura. M'encanten totes, eh? Vull dir, no sé si són
totes
reals, però totes podrien ser sòcia correcta.
Aquest dia segur que no vaig escoltar tant com jo m'ho pensava. I no, crec que heu fet lo que passava a la facultat, que heu mirat els vostres guions, però no vàrem arribar en aquest punt.
Sí, vàrem arribar en aquest punt, perquè jo no coneixia això fins que se va fer aquest guió.
No m'agradaria haver de repassar els àudios per impugnar aquesta pregunta. Podríeu repetir, però. Flip Challenge.
Flip Challenge. A, canviar-se els infants entre dues famílies a la sortida de l'escola sense avisar per veure la reacció. B, dos adults de genolls, un infant enmig dels dos, i se tracta d'amb un joc de braços fer que faci voltes verticalment lo més aviat possible. I C, canviar-li de lloc totes les coses de la seva habitació a la criatura.
Haurem de començar a fer un compte enrere. Mm.
Tenim C, B, B...
I C, C, jo també.
Preparats?
I puntuen...
Ah, mira!
En Xisco Nadal.
Sí, senyor!
Com pot ser?
Avui era
C? Sí, també, també.
C, B.
Per tant, era...
Per tant, era...
Perdó.
Clar, és que en Junc té sa lletra tan petita...
Fer-lo girar verticalment a molta velocitat.
Faig molta per poder dir la resposta bona.
Per poder impugnar.
Això penso, vaig, no me'n recordo.
I varen xerrar que els metges deien... Els metges deien que el que podies provocar aquí era males cervicals dels infants.
I una lesió cerebral, segons la gata de la criatura.
Exacte.
Jo m'apareix més divertit girar de dalt a baix l'habitació.
Home, jo que enviar els pares sense dir-los res. També.
Sí, aquesta m'ha agradat especialment. Crec que no se fa, però també m'apareix a salsa de formatge.
Sí, 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 a salsa de formatge.
Molt bé, cinquena pregunta. No sé si t'entén de fer-les totes.
Eh? No passa res, si no, vos ho quedeu per casa. A una secció parlaven de criança respectuosa i varen veure diferents tipus de criança. Quins són els tipus de criança? A, seria autoritària, permissiva, democràtica. La B, dictatorial, permissiva, democràtica. I la C, autoritària, permissiva i assembleària. Varen xerrar de tres estils de criança. Tres estils de criança.
Ho ha anat, en un altre cas, viu, les dues.
Repetim.
Tres estils de criança. Quin d'aquests tres paquets és el bo? S'ha, autoritària, permissiva i democràtica, la B, dictatorial, permissiva i democràtica, i la C, autoritària, permissiva i assembleària.
Autoritària, permissiva
i assembleària. Na Marina Huguet, llegint les preguntes amb estar més neutral del món,
i la primera?
Sense donar gent de pistes.
T'he de dir que ha parlat
totes.
També t'he de dir que està poc útil aquesta pista.
El Jack i l'escol sabent la resposta.
Sí.
T'anava a dir?
Una seria la autoritària, la permissiva, la democràtica... la dictatorial, la permissiva, la democràtica i l'autoritària, permissiva i assembleària.
Bé, no ho sé.
Bueno, sorpresa!
Espera.
Oh, però si ho han adivinat tots, com pot ser?
Clar, fia't, és que si has d'ajudar, ajuda bé. No.
Opció A, com era? Autoritària,
permissiva i democràtica. Home, dictatorial i assembleària.
Assembleària no.
Home, assembleària,
molt de hippie. Jo aquesta l'hagués comprada.
Jo aquesta l'he posada per tu pensant que me diria ser de cap manera assembleària. On sabim mai.
Jo és que ara ja tinc, com me passa com a selectivitat, ja tinc tots els punts mesclats dins del cervell i a mi ja tot me sona bé.
Pregunta número 6. Per resoldre conflictes a l'aula, les mestres molt sovint utilitzam A. Les pràctiques d'autoresponsabilitat. B. Les pràctiques restauratives. C. Tila i valeriana. A, B o C.
Que, quina utilitzeu? Quina és correcta?
Pràctiques d'autoresponsabilitat, pràctiques restauratives, o tila i valeriana.
Així és com ho miro. Així és com ho miro.
Jo ja la tenia posada.
No, és que vol i mira, sense l'estir, que no sap. Ni pan ni gent, però m'ho
si
prendre.
Jo no fiu valer.
Massa greu se l'estir.
No, al final ha posat
bé. S'ha copiat discretament dels companys.
Què te pensaves que havia posat?
Restaurativa.
Pràctica restaurativa. Molt bé. Menys molt de temps en aquesta. Què és el sharenting? La necessitat de les famílies de compartir les fotos de les vacances de Disneyland amb la sopada d'amics, la pràctica de pares i mares de compartir xarxes socials i plataformes, fotos i vídeos d'infants, o la tendència a compartir a plataformes diferents estils de criança. El sharenting és compartir les fotos de Disney que has fet amb, del viatge que has fet amb els teus infants en els dinars de família. El saber seria compartir a xarxes socials fotografies i vídeos, o la C seria compartir diferents estils de criança.
I, per un moment ha pensat que hi hauria unanimitat, però no.
Ah, ets bé.
Molt bé. Ets
bé. Hem encertat.
Ets bé.
Jo no.
Jo. No era tipus de criança.
No.
Drama.
No. Ja, ara farem com els concursos de veres. Queden 4 minuts de programa. Hem de repassar marcadors. Hem de fer una pausa i després la final. Com estan els marcadors? Amem.
Aquests marcadors són com d'una tristor.
Però diria que és que va davant de tots és la Margalida.
Perquè ets l'una més aplicada.
Perquè ets més aplicada.
I després, perquè ha estat la nostra constant.
Aniria en Xisco, després hi ha en Miquel i
Celestí.
Que som els darrer.
Però en Celestí ha fet allò que puc.
Que es va seure darrere de tot.
Home, que ja han acabat. Fem una pausa i final d'aquest concurs, de final de curs.
Tres radios. Participación. Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Molt bé, Marines, mos queden 2 minuts i mig.
Ha de donar temps de fer-ne dues, per favor.
Vinga.
La 12 vols fer?
Vinga, jo faig la 12, que no t'oblien a tu. A una secció varen xerrar del cost econòmic de la criança. Les famílies mallorquines de mitjana destinen A. El 37% del seu sou a criar els seus infants. B. El 45% del seu sou a criar els seus infants. C. El 25% del seu sou a criar els seus infants.
Uf, no me'n recordo.
37, 45 o 25?
37.
Drama.
En Juncker, el millennial, hi viu a dins 25. Un estat de desengany amb el món. La meitat del sou per les criatures.
45. Això que està dient...
Uf.
Estic en tu. Perdó, podria repetir...
Bé, jo, com que nosaltres no hem votat, canviaré.
Podria repetir els percentatges. T'escolt.
37, 45 o 25.
Ja està, jo ja no me moc.
Ai, no
ja
sé, tampoc. Estic entre 37 i 25.
Margalida, me'n faltes tu.
Tenir un fill no és tan barat, o sí? Bé, sí. Sí, no entendríem. O no entendríem.
He de dir que crec que saps l'única de la taula que té criatures, per tant.
Sí, exacte.
Ai, Ai,
ai, ai. Ai,
ai, que ben, afegit un.
Margalida.
Encara hi ha partit, vamos! Aquesta pregunta és definitiva.
En Xisco ha empatat, en Xisco ha empatat.
La darrera, d'acord?
Eres 37%.
Eres 37%. Sí, no arribava a 45, però és 37%.
Però ja n'hi ha, 37%.
La darrera, aferrau-vos fort. Hi ha escoles que celebren aniversaris d'una manera molt especial. Mm. En Xisco se n'ha de recordar perquè aquest dia se va estirar els cabells.
Dali, que
A,
hem de puntuar.
Aniversari Waldorf. B, aniversari Montessori. C, aniversari Reggio Emilia. A, Waldorf. B, Montessori. C, Reggio Emilia.
Però que celebren aniversaris.
Sí, quin tipus d'aniversari?
Quin tipus d'aniversari?
Què vol dir tipus d'aniversari?
Hi ha escoles que celebren un tipus d'aniversari que té un nom concret.
Ah, Waldorf, què més?
Aniversari Waldorf, aniversari Montessori, aniversari Reggio Emilia. Mm.
Que votau?
Votau!
S'ha acabat la discreció, no Celestí, és hora de copiar. Sí.
Jo és que no conec. És aniversari que no conec.
Bé, quina era la resposta correcta?
La resposta correcta
Montessori.
Era
Montessori. És a dir que...
Ja he fet de res.
Has de copiar més els companys.
Ja he fet de res.
Gràcies, Marines. Ara recollirem el diploma.
Ara recollirem, esperem.
Una abraçada fins la setmana que ve. Nosaltres tornem demà. Gràcies.
Adéu.
Adéu.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia. El fill de la PAC, Helico, ha passat avui hora baixa a disposició judicial als jutjats de l'Avinguda d'Alemanya. Allà es troba la nostra companya, Clàudia Maillo.